Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, bon vespre, com esteu? Espero que molt bé i impacients per sentir el que us pugui deparar aquesta nova edició de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell. Sí? No m'enganyeu, eh? Però jo sé que sí, que esteu pendents del dial de la ràdio, de trobar el 94.6 d'FM per tal de sentir parlar d'òpera. Primer programa del mes de maig, sembla ahir que varen començar i d'aquí no res estarem acabant aquesta temporada número 12 del nostre programa. Però bé, no avancem els esdeveniments i anem per feina. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Cielo, cielo, scomodo.
Avui la peça d'entrada ha estat força llarga. De fet, constitueix per si sola tot el pròleg d'una òpera. Òpera que està conformada per un pròleg, quatre actes i un epíleg. Avui, com passa cada primer programa de mes, us presentarem una òpera, i ja serà la 19a vegada, que actualment jeu mig oblidada, no per falta de mèrit, sinó simplement perquè no es fa mai, o gairebé mai, almenys a casa nostra, segur. Segurament en el seu país d'origen té millor sort, però m'atreviria a dir que tampoc és el cas, per bé que hi ha un enregistrament brillant, que és el que farem servir. Haureu sentit que es tracta d'una òpera francesa, no? Dignitaire Guerrier és el fragment en qüestió, i en ell intervenien el baix Clifford Grant i el cor John Aldiss amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Richard Boninch. I ara us dic de quina òpera parlarem avui. Parlarem d'Esclarmonde, denominada com a òpera romanesca, en quatre actes, pròleg i epíleg, amb llibret d'Alfred Blow i Louis de Gramont i música de Jules Massenet, que fou estrenada en el Teatre de l'Òpera Còmic de París el dia 15 de maig de 1889. Així doncs, avui portem al nostre programa la figura de Massenet, un dels més importants compositors d'òpera francesos, el qual personalment m'agrada força i acostumo a gaudir molt de les seves composicions. Avui, una de les menys conegudes. I abans de seguir endavant amb el programa, tot parlant de la biografia del compositor, us diré quina versió farem servir d'Esclarmonde, que no és l'única, per bé que n'hi ha poquíssimes, però sí clarament la millor. Ja heu sentit la brillantor d'aquest fragment inicial. El paper d'Esclarmonde, emperadriu de Bizanci, l'interpreta la gran soprano Joan Sutherland. Per seis, la seva germana és la mezzosoprano Huguette Tourangeau. L'emperador Forcas, pare de les dues germanes, és Clifford Grant. El cavaller Roland és ni més ni menys que el gran Jaume Aragall, tenor. El bisbe de Blois, el baríton Louis Quirico. El cavaller Eneas, promès de Parcells, és el tenor Ryland Davis. En el rol de Cleomer, rei de França, hi trobem el baix Robert Lloyd. Ian Kelly és un enviat sarraí, Graham Clark, un heral bizantí. Com ja hem dit, intervé el cor John Aldiss, més un cor infantil, el Finchley Children's Music Group, i la National Philharmonic Orchestra sota la batuta de Richard Boninch, cosa força habitual quan hi canta la seva dona, la Sutherland. L'enregistrament data del juliol de 1975 i és de Decca.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Oh,
Roland, Roland, Roland és el final de l'acte primer i sentíem Esclarmonde i Perseis, John Sutherland i Get Turanjo. Jules Massenet va néixer en el poble de Montau, que avui és part de Saint-Étienne, important ciutat industrial de la França central, no lluny de Lyon, el 12 de maig de 1842, fill d'un fabricant de persianes, sent el més petit de 12 germans, 8 dels quals era d'un primer matrimoni del pare. Quan el petit tenia 6 anys, el 1848, la família es trasllada a París, on la seva pròpia mare li dona les primeres lliçons de piano, fins que als 11 anys d'edat entra en el Conservatori de la capital francesa. Allà hi estudia piano, orgue, solfeig, contrapunt, harmonia i composició, sent el seu professor en aquesta especialitat el conegut compositor d'òperes Ambroise Thomas, famós sobretot per Mignon i Hamlet. Van ser uns anys una mica complicats, ja que la família es va traslladar temporalment a Chambéry, degut a la mala salut del pare, i també les finances familiars estaven en hores baixes. De manera que el jove Jules es va haver d'espavilar amb feines, com ara donar classes de piano o fer de percussionista en algunes orquestres. En el 1861 publica per primera vegada en la seva gran fantasia de concert sobre Le Pardon de Ploermel de Meyerbeer, una obra per a piano. En el Conservatori va rebre premis de piano i de contrapunt, i com d'altres joves compositors francesos, fet que he mencionat diverses vegades, va ser el guanyador del famós Premi de Roma l'any 1863 amb la cantata David Rizzio. A Roma coneix Franz Liszt, que li agafa afecte i li confia alguns alumnes de piano, entre ells Louis Constance de Grécy, dita Ninon, amb qui es casaria l'any 1866, matrimoni del qual naixeria una única filla de nom Juliette.
Malgré moi, je m'adore.
U Suigé pertany a l'acte segon d'Esclarmonde i sentíem el Chevalier Roland, és a dir, Jaume Aragall, amb el cor d'Esperits. Tornant a París, el 1866, Massenet va començar a viure de donar classes de piano i publicar obres com cançons, peces de piano i algunes suites orquestrals, música popular de l'època. Normalment l'Òpera Còmic solia convidar els guanyadors del Premi de Roma a estrenar alguna òpera en el teatre i així, amb el suport del seu mestre Ambroise Thomas, Massenet va poder presentar per primera vegada una òpera en escena, la Grande Tante, òpera còmica en un acte estrenada el 3 d'abril de 1867. El 1868 va conèixer qui seria el seu editor i mentor durant 25 anys, George Harman, fonamental a l'hora de promoure la reputació del compositor a través dels seus contactes a la premsa. Durant la Guerra Franco-Prussiana, entre el 1870 i 1871, Massenet va interrompre la seva carrera per servir com a voluntari a la Guàrdia Nacional. L'experiència a la guerra la va trobar tan terrible que no en va voler ni parlar en les seves memòries. Quan l'ordre va tornar a París, després dels episodis de la Commune, Massenet i la seva família van tornar a la capital i el compositor va poder presentar en escena, a l'Òpera Còmic, també la seva primera obra a gran escala, que fou l'òpera en quatre actes d'on César de Bazán, estrenada el 30 de novembre de 1872. Un fracàs que fou, però, seguit per alguns èxits que varen fer créixer la seva reputació com a compositor, si bé continuava guanyant-se la vida, sobretot com a professor. Sentíem ara el final de l'acte segon, O Gleve, a ton aspect, amb Roland, Esclarmonde i el cor. Després d'algunes obres molt menors, el 27 d'abril de 1877 estrena l'Òpera de París, recentment instal·lada en el nou Palais Garnier. Le Roi de l'Or, òpera en 5 actes que fou el seu major intent d'aproximar-se a la gran òpera. Es tracta d'una òpera ambientada a l'Índia, amb una història extreta del Mahabharata, la composició de la qual li va portar anys, malgrat que era un compositor que treballava de manera fluida, rarament retocant el que sortia de la seva inspiració. Per donar-vos idea de la seva manera de treballar, us diré que es llevava molt d'hora i començava a compondre a les 4 del matí, fins a migdia, mètode que va seguir tota la seva vida. Le Roi de l'Or fou un èxit que ràpidament va sortir a l'estranger a teatres ben prestigiosos. Fou aquest un moment important en la vida i carrera de Massenet, doncs l'any anterior, el 1876, havia estat nomenat cavaller de la Legió d'Honor, i el següent, 1878, va accedir al Conservatori, aleshores dirigit pel seu mestre Ambroise Thomas, com a professor de contrapunt, fuga i composició. El mateix any fou elegit membre de l'Institut de França, cosa gens normal en algú que encara no havia fet els 40 anys. I ara anem a sentir una mica més d'Esclar Monde, si us sembla. Serà l'inici de l'acte tercer, O Blois, Miserable Cité, amb intervenció de Cléomer i el cor. Malgrat l'alta reputació de Massenet, l'Òpera de París va refusar d'estrenar la seva següent òpera, Herodiade, ja que el seu director considerava el llibret com a inadequat. Immediatament, el Teatre de la Moneda de Brussel·les es va oferir per l'estrena, que va tenir lloc el 19 de desembre de 1881, amb gran èxit. Doncs a la capital belga se'n van fer 55 representacions. I 2 mesos més tard ja arribava a l'Escala. A París no va arribar fins al 1884 revisada, però no en el teatre, no a l'òpera, sinó en el teatre italià. Allà a París eren del morro fort i a l'òpera no hi arribaria fins a l'any 1921. Segueix la que per a mi és la seva obra mestra i també, en el meu parer, la més gran de les òperes franceses, Manon, estrenada a l'òpera còmic Salfa Bart, el 19 de gener de 1884. un gran èxit que aviat va sortir per Europa i Amèrica. I després d'aquest drama íntim, torna a la producció a gran escala amb Les Cid, que va significar també el seu retorn al Palais Garnier, on es va estrenar el 30 de novembre de 1885. És una obra inspirada en la figura del famós cavaller castellà Rodrigo Díaz de Vivar, àlies el Cid Campeador. Un altre triomf per al compositor, que per aquella època anava treballant de forma intermitent en una de les seves òperes més conegudes, potser la que més al costat de Manon, Werther, que fou rebutjada l'òpera còmica per massa fosca i trista. També per aquella època, el 1887, va conèixer la soprano americana Sybil Sanderson, per qui va desenvolupar sentiments apassionats, per bé que van restar platònics, sembla, encara que París es tenia per cert que era la seva amant, apareixent així en diverses caricatures en els diaris. Per a Sanderson va fer una revisió de Manon i va compondre aquesta Esclarmonde, que ens ocupa avui, òpera que es va estrenar a l'Òpera Còmic, aleshores en el Teatre Líric, l'actual Teatre du Châtelet, el 15 de maig de 1889, amb èxit, que però fou seguida per un fracàs, Les Mages, estrenada el març de 1891 al Garnier. El 16 de febrer de 1892 va poder finalment estrenar Werther, però fou a l'Òpera de Viena, entusiasmada amb el compositor després de la premiere de Manon a Àustria. A França es va veure per primer cop a l'Òpera Còmic el gener de 1893, seguit per representacions a Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units, però aquesta òpera, tan popular avui en dia, no va trobar bona recepció. El New York Times parlava de manca de profunditat de l'obra i posava en dubte la capacitat de Massenet d'assolir veritables profunditats de passió tràgica.
Salut, et
Mon fils, je te bénis, de l'acte tercer amb intervenció del bisbe Roland, el març de 1894, s'estrena a la Garnier Thaïs, composta també per la Sanderson amb un èxit moderat. No fou fins a la reposició que va tenir lloc 4 anys després que aquesta òpera va agafar volada, ja sense la soprano americana. El mateix any de 1894 recull un èxit modest a la còmica amb Le Portrait de Manon i un de molt més gran a Covent Garden a Londres amb La Navarrese, òpera curta amb trets veristes segons la crítica del Times. El febrer de 1896 mor Ambroise Thomas i Massenet refusa el lloc de director del conservatori que li és ofert. L'endemà és nomenat Théodore Dubois i Massenet dimiteix com a professor de composició. El 7 de novembre de 1897 recull un altre èxit a l'òpera còmica amb Safo. Segueixen en el mateix teatre Cendrillon, la seva versió de La Ventafocs, el 24 de maig de 1899, ben rebuda, i Griselidis, el 20 de novembre de 1901. També un èxit que, però, no s'ha repetit amb els anys. Iniciat al segle XX, Massenet, sempre un home tímid i un compositor d'èxit que veia les seves obres cada temporada programades en els principals teatres francesos i de l'estranger, va començar una vida reclosa, treballant de manera estable entre el seu domicili parisenc i la seva casa de camp, sense cap interès en la societat de la capital francesa, fins al punt que va acabar per no assistir a les seves estrenes. Regardez-les, ses yeux plus purs, és també de l'acte tercer i sentíem Joan Sutherland com Esclarmonde. De fet, doncs, ha d'estranyar que Massenet deixés d'anar a les seves estrenes, ja que a partir de 1902 la majoria d'elles van tenir lloc no a París, sinó a l'òpera de Monte Carlo. A la capital francesa només s'hi va presentar Ariane el 1906 i Bacchus el 1909. A Monte Carlo, per contra, s'hi van estrenar Les Jongleurs de Notre Dame el 1902, Cherubin el 1905, Thérèse el 1907, Don Quixot, que fou el seu darrer gran èxit el 1910, i Roma el 1912, l'última òpera estrenada en vida del compositor el 17 de febrer de 1912. Després encara hi van haver tres estrenes pòstumes. Panioge, el 1913, en el Teatre de la Gaieté de París, Cleopatra, el 1914, i Amadís, el 1922, aquestes dues també a Monte Carlo. Gilles Massenet havia mort de càncer abdominal a París el 13 d'agost de 1912, als 70 anys d'edat. El seu funeral, per express desig seu, fou privat i sense música. I va tenir lloc a Aigreville, prop de París, on tenia la seva casa de camp i on està enterrat.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
És Clermont, ja ho hem dit, compta amb llibret d'Alfred Bloch i Louis de Gramont, basat en un relat medieval de cavalleries de nom Partenopeus de Blois, escrit per un monjo anglès del segle XII. En conèixer la soprano Sybil Sanderson, Massenet va quedar admirat per l'extensió i la capacitat de la seva veu, de manera que la va jutjar ideal com a protagonista de la nova òpera, que ja havia començat a compondre. Val a dir que Esclarmonde és considerada com l'òpera més ambiciosa de Massenet i la més wagneriana, mentre que el rol protagonista és molt difícil pels seus passatges de coloratura estratosfèrica. L'obra fou un encàrrec per inaugurar de manera espectacular l'exposició de París de 1889. L'escena, ja ho hem dit, fou el 15 de maig d'aquest any a l'Òpera Comique i fou un èxit. Però l'òpera va caure aviat en l'oblit i no es va tornar a programar fins al 1923. Després va caler esperar fins als anys 70, en què els esforços de Richard Bonynge i John Sutherland la van fer reviure, i ara es fa de tant en tant. Non, tu ne seras pas, és el fragment final de l'acte tercer amb Roland, Esclarmonde, el bisbe i el cor.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara anem ràpidament a explicar l'argument d'Esclarmonde, el pròleg. Forques, emperador de Bizanci i mag, congrega la cort per ser testimoni de la seva abdicació en favor de la seva filla Esclarmonde, a qui ha ensinistrat també els poders màgics. Imposa, però, una condició perquè pugui retenir tant els poders com el tron, i és que ha de mantenir-se coberta per un vel davant tots els homes fins que compleixi els 20 anys. Aleshores es convocarà un torneig i el guanyador tindrà la mà d'Esclarmonde. Acte primer. Esclarmonde estima Roland, un cavaller francès que va veure una vegada tan sols. Confessa a la seva germana Perseis que té por que les condicions imposades pel pare la condemnin a una vida de solitud. Però aleshores la germana li suggereix que faci servir els seus poders màgics per poder tenir l'home que vol. Enees, el promès de Perseis, explica que el tal Roland és a punt de casar-se amb la filla del rei de França. Esclarmonde, agitada, convoca esperits diversos perquè portin Roland a una illa encantada on ella l'anirà a trobar.
Thank you. Le tournoi, oui, je viens à ta vie. L'amour, l'amour digne de moi.
Ne plus te voir és el final de l'acte quart, amb Roland, Esclarmonde i el cor. Acte segon. Roland ha estat portat a l'illa i s'adorm. Arriba Esclarmonde, que el desperta amb un petó i li confessa que ha utilitzat la màgia per portar-lo allí i que l'estima, tot prometent-li felicitat i glòria si l'estima ella. Ell cau encantat i accepta, tot jurant, de mantenir la relació en secret. Recordem que ella no pot treure's el vel, eh? Ella li diu que marxi per defendre Blois de l'atac dels musulmans i li dona l'espasa de Sant Jordi, que li diu el farà invencible mentre mantingui el seu compromís cap a ella. Acte tercer. Tot és misèria a Blois, on els musulmans han vençut. El rei Cleòmer espera la demanda de condicions d'aquests. Quan el rei és a punt de sotmetre's, arriba Roland i desafia el líder sarraí a combat singular. El bisbe demana les pregàries del poble i Roland torna victoriós. El rei li concedeix la mà de la seva filla, però el cavaller refusa sense explicacions. El rei, no obstant, el perdona, però el bisbe vol descobrir què passa i per això el convida a explicar-se. Roland li diu que ha fet un jurament de silenci. El bisbe, però, l'apreta i acaba confessant davant l'horror d'aquell que diu que ha estat embruixat i li diu que demani el perdó de Déu. Arriba Esclarmonde, però al mateix temps torna el bisbe amb reforços i creient que ell és un esperit del mal, comença a fer un exorcisme i li arrenca el vel de la cara. Roland s'admira de la seva bellesa, però ella li retreu la seva traïció. Esclarmonde desapareix entre flames. Acte quart. Nimfes i esperits dansen davant la cova on ara viu Forques. El torneig per la mà d'Esclarmonde és anunciat. Perseis explica al pare tot el tema dels amors de la germana gran amb Roland i el pare li retreu que no hagi sabut cuidar millor d'Esclarmonde. Convoca aquesta per art de màgia i Forques li diu que perdrà tron i poders i que Roland haurà de morir a menys que renunciï a ell. Ella accepta per tal de salvar-li la vida. El cavaller apareix i té lloc un duo, però al final ella jura que no l'estimarà més. Roland es dirigeix cap al torneig a Bizanci. Epíleg. Davant la cor i el poble, el cavaller guanyador del torneig és convocat per tal de ser-li concedida la mà d'Esclarmonde. Ell diu que el seu nom és Desesperació i que ha vingut a buscar la mort i, per tant, refusa el premi. Quan Esclarmonde es treu el vel, el cavaller la reconeix i es treu el casc, tot revelant que és Roland. El cavaller francès i l'emperadriu Escarmonde queden units per sempre. I bé, aquí s'acaba la història. Us deixo amb un trosset més de música, que serà la part final de l'epíleg. Voal tombé. I amb això m'acomiado fins al proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.